Doncs estem parlant molt de vacunes, estem parlant d'altres històries, però no t'oblidis que avui ja ha entrat en vigor les noves restriccions. La que més coneixem, la que més en parla, és el confinament comarcal, però també hi ha el límit de reunions socials que baixa i torna a ser de 6 persones, tant en espais tancats com a l'aire lliure, i que es manté el toc de queda a les 22 hores. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? A les portes d'un nou cap de setmana, divendres 9 d'abril del 2021, ens acostem als 13 graus, 12,6 de fet, i fa un minut, almenys aquí als estudis de la cadena COPE a Lleida, del carrer Acadèmia, no estava plovent, però miro el radar de pluja, una aplicació que tinc al telèfon, i està plovent, escolta, a tot arreu menys a la ciutat de Lleida, que vaja, d'aquí 5 minuts segurament ja ho estarà fent. Per tant, pleno ahir d'Armando Álvarez, que va dir que més a prop de la una plouria. En fi, en parlarem tot seguit ara des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. També farem una repassada de la darrera hora informativa. Escoltarem el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez i parlarem d'astronomia amb el Ramon Drudis, que ja saps que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una és divendres i, per tant, tenim el cinema i ho fem el divendres de cine amb la Laura González. I a partir de 2:15, l'Espai Groc, on ja posem sobre la taula la resta de propostes, confinament i tot, que tindrem aquest cap de setmana. Armando Álvarez, què tal, com estàs?
Bon dia, bona
hora. Bon dia. Escolta, tu, on estàs tu?
Que...
Sí, però tu estàs a l'altra punta de la ciutat respecte d'on sóc jo. Aquí comença a caure alguna cosa o encara no?
No, encara no.
Però
jo estic a la banda
parlem de 5 minuts,
La zona d'agrònoms. I han caigut unes gotetes, uns plugins, al voltant de les 11, i, bueno, estem a l'espera, però moltes queden diluïdes, potser no arriben. S'esperen precipitacions, però febles, que entrarien des de l'Aragó del sud i de l'oest, del sud-oest, i avançarien cap al nord, tot plegat. Creiem que poca cosa, a veure si arriben a un litre, a lo millor després arriben a més, però en tot cas sembla que avui seria poca cosa, tot el dia tapat, la temperatura li costarà de pujar, potser no arribem ni a... Ara estem 12,8, doncs està previst 16, 17, poca cosa, a tot arreu poca cosa, però més tapat, més humit i alguna gota. Hem de dir que des del 12 de febrer va ploure 5,6, però des del 13 fins avui 2,7 a base de dècimes, un dia que va caure 1,6, bueno, arrosseguem dos mesos gairebé de sequera, i la previsió és aquestes poques pluges, el tapadot avui...
Però això, Armando, perdó, això anava a dir, això ara durant el migdia, però i de cara al vespre seguiran les pluges?
Sí, de cara al vespre núvols i potser ja haurà passat la pluja. I se poden obrir clarianes fins i tot al final de la tarda, o durant la tarda. És que el d'avui és, bueno, com un entremés, poca cosa. El dissabte, demà dissabte, un dia més assolellat, en un augment de les temperatures que ens faria superar els 20 graus, fins i tot estan previstos a Lleida Ciutat 23 graus,
caram,
que és molt, a la resta entre 18 al nord, al Pirineu, i 23 a la plana, 20-23 a la plana de Lleida, molt poca precipitació, si arriba alguna demà dissabte seria el Pirineu i molt tard. Diumenge, passem a diumenge, un matí que s'aguantaria amb núvols i clarianes i poques precipitacions, potser alguna, i la segona meitat de diumenge és quan arribaria la tongada més important, que també seria escassa a la meitat sud de Lleida, creiem que menys de 5 litres, però igual estem entre 1 i 5 a la meitat sud de Lleida, i molt més abundant al Pirineu cara sud, sobretot, i desplomant-se la cota de neu des de molt amunt, 1.800 a 1.200 metres. És a dir, seria el tard vespre nit de diumenge on hi hauria les precipitacions més abundants al Pirineu i Prepirineu, no tant a la meitat sud de Lleida. Sembla que les precipitacions més abundants quedaran a les comarques de Girona, nord de Barcelona, entre el vespre nit de diumenge i la matinada matí de dilluns. Però com tot això va evolucionant, d'aquí a allà podrien encara variar. Però fins al final de segona meitat de diumenge no tindrem les possibilitats de precipitacions més abundants. I entrarien en una dinàmica de variabilitat. Tan variable és que les previsions que surten per la propera setmana surten en blanc.
Ah, val.
En blanc vol dir que les temperatures se promediaran, les més baixes o les més altes, estarien dins dels valors de la normalitat.
De l'habitual, vale.
I les precipitacions també, dins de la normalitat del mes d'abril, que és a dir que plou algo, eh?
Sí, sí,
no vol dir que no plou res.
Bueno, estem a la
primavera. Però no és significatiu perquè el promís de la setmana te dona una mitjana que no podem dir si farà més calor ni menys.
Molt bé.
Sinó que estem dins de la variabilitat que té el mes d'abril.
És el mes d'abril. Pot ploure, pot fer vent, pot fer calor i pot fer fred. Pot fer de tot el mes d'abril.
Sí, precisament el març i l'abril són els dos mesos més ventosos a Lleida. No ho va ser tant aquest mes de març. Podria ser el mes d'abril, però de carrer, vull dir, són els dos mesos
més
ventilats de la ciutat de Lleida.
Molt bé. Armando, que passis bon cap de setmana.
Igualment a tothom i molta salut.
I nosaltres ens anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Et recorda que han entrat ja aquesta passada mitjanit, han entrat ja en vigor les restriccions que estaran amb nosaltres fins al proper 19 d'abril. Les que més canvien o les que més t'has de fixar són, evidentment, el confinament comarcal, també el límit de reunions socials, que torna a ser d'un màxim de 6 persones, tant en espais tancats com a l'aire lliure, i que el toc de queda es manté a les 22 hores, de dilluns a diumenge. El que sí que ha quedat exempt d'aquest confinament comarcal són les competicions esportives federades, que sí que es podran moure, sempre quan, evidentment, vagin amb un partit. En fi, això fins a tota la setmana vinent, fins al proper cap de setmana. El Procicat es tornarà a reunir dijous o divendres i tornarà, en base a les xifres, que ara en parlarem, a decidir si seguim, si augmenten o disminueixen. Abans de parlar del coronavirus, parlem de crònica judicial, perquè ha arribat a judici per atropellar i no socórrer un home que va quedar a la postre paraplègic. La fiscalia sol·licita una pena de 2 anys de presó i la víctima una de 7 i que l'indemnitzi amb 1,1 milions d'euros. Tot això va passar a l'octubre del 2017 als Alamús i arriba ara a judici, l'any 2021, una persona que ha quedat paraplègica 4 anys després intentant buscar justícia al seu accident. 4 anys després, que a més ha quedat paraplègica, o sigui que la justícia ni va ràpida, vaja, o sigui que no va ràpida, però ni de lluny. Per cert, que degut a les xifres i a les restriccions i a la situació de pandèmia, Fira de Mollerussa ha decidit cancel·lar l'autotrac, sobretot pel tema del confinament comarcal, perquè ja sabeu que aquestes fires doncs reben multitud de visites, però de fora de la comarca. L'ens viral, tot i això, es mostra optimista per celebrar la 148a Fira de Sant Josep al juny per l'acceleració de la vacunació. No sé jo si arribarem a temps, però estem a l'abril, maig-juny, són 2 mesos. Veurem com va la història. Recordem que la Fira de Mollerussa s'havia plaçat del mes de març fins al mes de juny. Quines són les xifres d'avui? Doncs en tenim per tots els gustos, de bones i de dolentes. El que fa al nombre d'hospitalitzacions, que aquesta és una xifra bastant rellevant, aquí hem de dir que portem bastants dies pujant, cada dia. Les persones ingressades amb Covid-19, tant als hospitals públics com privats de la regió sanitària de Lleida, han pujat a 175, 8 més que ahir dijous. I el Departament de Salut també ens diu que els crítics, els malalts crítics, els que estan a la UCI es mantenen 39, que és una barbaritat, eh? Parlem de 175 persones ingressades. Només a l'Hospital Arnau de Vilanova n'hi ha 103. 103. Per tant, no és descabellat que si la cosa segueix així, s'hagi d'obrir una nova planta Covid. I pel que fa als nous contagis, als positius, doncs avui, a la província de Lleida, parlem de 206 nous positius. A Lleida hem superat ja els 40.000. De fet, ahir estàvem a 39.900, més 200, doncs estem als 40.107 positius. 206 només en les darreres 24 hores. Ja sé que fa de mal comparar, però, per exemple, de vegades, si et posen les xifres en perspectiva, a tot Galícia, les darreres 24 hores, hi ha hagut 146 positius, a tot Galícia. No parlem de Catalunya, perquè, evidentment, hi ha molta més població a Catalunya. Però, vaja, a tot Galícia, a Lleida són bastant menys que a tot Galícia. 206 positius a Lleida, 146 a tot Galícia. Per tant, a Lleida alguna cosa passa. Ja fa moltes setmanes que ho diem, ni tan sols ha començat la campanya de la fruita i som la segona província amb una incidència de Covid més alta de tot Espanya. La segona província de tot Espanya. En fi, les dades de risc de rebrot i de la RT ens diuen que el risc de rebrot al Pla de Lleida està a 376 punts i la RT ha baixat a 0,85. Aquestes són les dades positives, les bones. 0,85 és una xifra molt interessant. Si es manté, vol dir que en les properes hores i dies les xifres de positius i el risc de rebrot i, per tant, de rebot, els hospitalitzats i les UCIs baixaran. Veurem. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 329 punts i la RT ha baixat també a 0,87. I a nivell de tot Catalunya tenim un risc de rebrot a 205 punts, que ha baixat també, i que la RT també ha baixat i està situada a 0,88. Fem una pausa i de seguida parlem amb André Rodríguez del diari La Mañana.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que amb aquesta sintonia, amb els Rolling Stones, amb el I Can't Get No Satisfaction, el que fem és parlar de propostes de música en viu i en directe de cara al cap de setmana, i qui és l'encarregat de parlar-nos de tot plegat és el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oh yeah.
Bueno, vale, hoy viernes ya estamos con las restricciones activadas. Fíjate cómo somos, que teóricamente tenían que entrar en vigor mañana sábado, pero como la gente empezó a decir, bueno, pues vale, me escapo el viernes por la tarde, las tuvieron que activar esta pasada medianoche, ¿eh? Es que aquí el que no corre vuela.
Sí, no, bueno, ya sabemos de qué va el percal.
Joder. En fin, bueno, sí que volvemos a tener el confinamiento comarcal, pero esto no es un problema mayúsculo, por así decirlo, porque sí que es un problemilla, pero para que se sigan haciendo conciertos en cada zona, ¿no? Con lo cual, pues sí. Entiendo que las propuestas que había siguen vigentes.
Siguen vigentes, sí. La cartelera de conciertos del Café del Teatre se reanuda esta misma tarde a las 8, 15 euros, con una nueva entrega del ciclo Cursircuit. Exacto. Que esta vez acerca a Lleida al cuarteto Pamplónica Melenas, que regresa con su segundo álbum, Días Raros.
Vaya, sí. Vaya.
Se trata de una banda femenina que ha lanzado el videoclip No Puedo Pensar, como adelanto.
Ajá.
Eso bueno. Que no podemos pensar, porque si no, piensa mal y acertarás. Que sí. Ahora.
No, yo lo corroboro también, ¿eh?
El fin de semana tenemos el sábado a las 8 y el domingo a las 7, que queda reservado para el grupo leridano de Ricky Coers, con las entradas agotadas para ambas citas. Uh-huh. Dos años después de la publicación de Unbroken, los Coers presentan su nuevo trabajo, That Day, que les consolida como uno de los grupos con mayor proyección del momento a nivel estatal.
Uh-huh.
También tenemos la pianista y cantante Lucía Fumero, que actuará mañana sábado a las 8 de la tarde en el Espai Orfeo, 12 y 15 euros, bastante anticipada, 15 en taquilla, en formato de trío con Martín Leighton al contrabajo y Juan Rodríguez a la batería, presentando su nuevo álbum Universo Normal. Bueno, la base del universo de esta compositora tiene sus raíces en el folclore, que se transforma a través de un bagaje que ha consolidado en la música clásica y el jazz, con colores únicos y singulares que le dan personalidad. Uh-huh. Tenemos más cosas. Esta misma noche también tenemos a Antonio Tormos, que lleva sus boleros y canciones de amor al Auditori a las 8 de la tarde, y tiene la versión más personal y jazzística de las melodías que han marcado la historia de la música melódica del siglo XX. Uh-huh. Quien no ha escuchado Dos Gardenias, Angelitos Negros o Esta Tarde Vi Llover. Uh-huh. Es un concierto íntimo y especial que invita a viajar en el tiempo.
Claro.
Nos vamos a mañana. Tenemos en el ciclo Tarregasona a Renaldo y Clara, que es el pop de los gaditanos Renaldo y Clara, el proyecto liderado por Clara Viñals, que vuelve ahora con su nuevo disco, El Amor Fa Calor. Bueno, depende, que sí que hace calor, sí.
Y más ahora. Bueno, hoy no, que tenemos un día rarito, pero vamos, teóricamente vamos de cara al buen tiempo.
Bueno, pero la ironía esa de la mofa, calor,
ya,
y cada bueno, uno bueno, que se lo tome como quiera.
No, hace.
Luego también tenemos mañana, el sábado, a las 8:30, que cambiaron la hora del concierto de Miki Núñez en el Teatro de la Yecha, que será a las 8:30, hemos dicho. Miki Núñez fue un representante de nuestro en Eurovisión. Y también hay que destacar que el grupo de polifonía vocal Carregadas de Romanzos, que se dedica pues a rescatar del olvido canciones gaditanas de siempre, uh-huh, presentan su disco KR3.0 y lo presentan el sábado, o sea, mañana en la Seuvella.
Ajá, bueno, buen sitio, ¿eh? Buen sitio también. Sí. Lo tenemos que usar más, el Tour de la Seuvella, mucho más, ¿eh? Creo que lo tenemos relativamente desaprovechado, ¿eh? A nivel de todo, ¿eh? No solo musical, sino de muchas cosas que se tendrían que hacer ahí, ya que es el centro de la ciudad y que esperamos que pronto se nombre Patrimonio de la Humanidad, pues yo creo que nos tendríamos que volcar más.
Eso es una ilusión.
Creo. No, ya lo sé, va a tardar aquí unos años. Hombre, yo espero que sí al final, ¿eh?
Si hay que recuperar ese espacio, yo recuperaría antes las balsas, de verdad.
es que ¿sabes cuál es el problema? Que no se tendrían que haber perdido jamás. Las balsas. Es decir, se tenían que haber transformado, evidentemente, porque los tiempos cambian y las necesidades cambian. Pero dejarlas abandonadas tantos años y ahora tener que hacerlo todo de cero, eso sí que no se tenía que haber permitido. Oye, como mucho que hubiera quedado pues un parque verde de momento. Pues vale, un parque verde, pero con proyectos y invirtiendo dinero cada año. Pero nada, ya sabes tú, mejor que nadie, cuántos años hace que no se gasta ahí ni un céntimo.
Pues ya desde el 2008,
pues imagínate.
Fue el último Senglar Rock, que ahí se podía haber quedado como un sitio central de hacer festivales.
Sí, sí,
de
sí. Demasiado bien aguantado con lo poco que lo hemos cuidado, pero bueno, está hecho polvo, ¿eh? Es que básicamente es que no hay nada, pero bueno.
No, van a ir a comer la mona de vez en cuando.
Bueno, vale, pues ya está bien, pues si es perfecto. Pues si esto se ha hecho toda la vida, si es que ya está bien que exista esta posibilidad, pero cuidarlo un poco, de verdad, no sé, tener un poco más de ambición. Hay muchas ciudades que les gustaría tener estas superficies y no las tienen. Aquí la tenemos y no sabemos qué hacer con ella, es que es muy fuerte,
Venían los promotores de festivales cuando estaba el Senglar Rock y flipaban.
Claro.
Pero si tenéis aquí un espacio único, todos los que nos hemos movido por toda España a los festivales y decimos, pero si teníamos aquí un rincón perfecto.
Sí. En fin.
Esto es la inoperancia de los políticos.
Oye, pero tú...
Estamos gobernados.
Imagínate un Tour de la Seuvella totalmente operativo y unas bases de Alpicat también. Esta ciudad cambiaría, pero bueno, nada.
Y en la Seuvella encima, el bar que había está cerrado.
Sí,
ahora,
sí, claro. O sea,
claro.
En fin. Muy bien, pues Andrés, vamos con el melo malo, a ver cuál es el que nos has preparado para esta semana, cuando quieras.
Las Flores del Mal es una colección de poemas de Charles Baudelaire, del que tomaron el título para su canción La Banda Ankara y también Barón Rojo. La gente trata de ignorar que existen las Flores del Mal, pero lo cierto es que se multiplican en campos de metal y el mundo cae sin remisión en un pozo infernal, pues nadie quiere reconocer que esto es el final. El libro está considerado uno de los más importantes de la poesía moderna y la intención primitiva era la de escribir sobre los pecados capitales, aunque Baudelaire renunció a ello siguiendo los consejos de un amigo. ¿Por qué se empeñan en destruir todo lo bueno que queda aquí? ¿Por qué germinan en cualquier lugar sin un control las flores del mal?, se pregunta el grupo de Metal Power. Estamos en plena explosión primaveral y las flores nos alegran el caos de esta pandemia. ¡Qué bonita es la primavera cuando llega!, proclamaban Triana. Parece ser que esta vez la estación más colorista del año se muestra tranquila para las personas alérgicas al polen y a las esporas, por las escasas precipitaciones y el mayor calor que estamos recibiendo. Además, el hecho de llevar la tortuosa mascarilla supone una barrera para que el polen llegue a la nariz y la boca de los pacientes, y esto ayuda a filtrar incluso un 80% de la cantidad de partículas, según varios estudios. Si se lleva la mascarilla adecuada para filtrar el polen, se inhala menos y tiene una menor repercusión en las alergias. Mientras, sigue el protocolo de las vacunas y la incertidumbre sigue presidiendo los malos pensamientos de la mayoría absoluta. Ya nadie lucha por el futuro, todo es provisional y el egoísmo se hace estandarte internacional. Ojo por ojo, diente por diente, es ley fundamental y así sin duda nos llevarán al juicio universal, añade la letra. Las flores del mal, del poeta francés, fue catalogado de inmoral ya que exalta el goce de la vida y de las pasiones, requisitos que viviendo en esta pesadilla se echan mucho de menos. ¿Qué locos van a impedir que este siglo llegue a su fin? ¿Por qué germinan en cualquier lugar sin un control las flores del mal?, insisten los músicos madrileños. En estos tiempos, el mal lleva nombre de virus con corona y ha sido sembrado por los poderosos que manipulan esta sucia sociedad. Ahora, más que nunca, hay que arrancar las flores del mal. ¡Oh, yeah!
Cuidado con las letras, que atinan mucho, ¿eh?
Atiran mucho y bueno, y a veces las letras y algunas películas, oye, que yo estoy viendo películas de hace 10 o 15 años.
Sí.
Y con gente con mascarilla y cosas, y parece mentira como si ya lo estuvieran viendo lo que íbamos a pasar, ¿eh?
No, yo no entiendo que debemos de ser muy predecibles desde fuera, desde dentro igual no lo vemos, pero si nos pudiéramos alejar y vernos, igual es que la humanidad somos muy predecibles a medio y largo término, no sé, plazo, no sé. Bueno.
Yo lo único que sé es que ahora sí que podemos decir que cualquier tiempo pasado fue mejor.
Sí, de momento sí, ¿eh? La verdad es que por desgracia sí. Andrés...
Y añado lo de siempre, ¿eh? Más vale viejo rockero que joven reggaetonero.
Esto también me apunto. Andrés Rodríguez, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs home, és el primer divendres de mes en el que fem programació, no el primer divendres de mes que va ser la setmana passada, però com que era divendres sant, doncs evidentment ni nosaltres estàvem fent programació ni li vam demanar al Ramon Drudis que estigués amb nosaltres. Per això avui sí que parlem d'astronomia i ja sabeu que ho fem amb l'enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, el Ramon Drudis. Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs molt bon dia, Ricard, a tu i a tots els escoltants.
Escolta, et volia preguntar si... Perquè, clar, és que avui en dia ha canviat molt això, eh? Abans era complicat anar obtenint amb comptagotes imatges d'un satèl·lit o de l'expedició a la Lluna, per exemple, però avui en dia tenim en marxa aquestes missions a Mart i a través d'internet és que tenim accessos quasi bé a vídeos a temps real, multitud de fotografies, de dades que s'estan prenent allí. Suposo que tot això ho vas seguint tot, eh?
Doncs sí, això és fantàstic ara. I a més, la divulgació que està fent la NASA sobre l'última missió a Mart del robot Perseverance, d'aquest rover, no? que ja està sobre mar, no? I què és el que farà? Això ho tenim, a l'endemà tenim tota la notícia,
sí,
fotos i tots els vídeos, no?
És magnífica.
Per tant, quasi, tal com has dit, se segueix en temps real, no?
Sí. Escolta, el Perseverance, que és aquest rover, que no ens pensem que és una joguina, que és grossa, que pesa i a més és gros, vull dir que és un vehicle bastant més capaç que els altres que s'havien enviat. Ja fa dies que està funcionant, ja s'ha mogut, ja ha chequejat tots els seus sistemes, crec que fins i tot ha començat a fer medicions atmosfèriques de temperatura, però a més, permeteu-me la frivolitat, porta un juguetet més, que és un helicòpter.
Sí.
Un helicòpter.
Que té nom, es diu Ingenuity.
Ah.
Sí. Aleshores, aquest helicòpter el portava enganxat, és molt xulo tot això, no?, perquè el portava enganxat a la seva panxa, no?
Mm.
Per tant, quan va aterrar allà, el Perseverance, aleshores aquest helicòpter cada dia pues, se n'anava desplegant una vegada. Va testejar tots els seus sistemes, el Perseverance, després aquest helicòpter el podia seguir quasi en temps real com se n'anava desplegant de la panxa, no? Mm. I un dia, pues, perquè té quatre potes, i un dia pues, treia dos potes, l'altre dia treia dos potes més, després se desencanxava una mica més, i fins que s'ha quedat sobre el terra marcià ja, no?
Uh-huh.
I, per tant, aquest helicòpter volarà amb una atmosfera, això és molt important, no?
Clar.
Perquè volarà amb una atmosfera d'un altre món, no? Això no s'havia fet mai, no?
No, i a més, físicament suposo que ho tenen més o menys estudiat, perquè, clar, al final un helicòpter funciona amb la física, és a dir,
necessites aire.
Clar, necessites aire i amb una certa densitat, no?
Sí, i amb una densitat, i allà la densitat és molt més feble, no? N'hi ha molt menys, eh?
Clar.
Per tant, fixa't, aquest helicòpter pues va sortir, com t'he dit, de la panxa del Perseverance, i després, fixa't, una vegada ja al terra, el Perseverance es va allunyar uns metres, perquè l'helicòpter, pues, quan comenci a volar, si és que pot volar, no? Si quan comenci a volar no es pugui topar amb el Perseverance, no? Aquest helicòpter pesa 1,8 quilos, és un testet petit, té quatre potes, i una vegada ja allà solitari, a uns metres del robot principal, que aquest robot principal, com deies, pues és grandet perquè té la mida d'un cotxe, no?
Sí.
Ha començat a carregar la seva bateria a través d'un petit panel solar que porta, no?
Uh-huh.
Per fer volar aquest aparell volador, no? I també per mantenir una mica els seus sistemes calents durant les nits marcianes,
sí.
Perquè de moment ja ha passat dos o tres dies suportant aquestes nits que hi ha temperatures de menys 80 graus centígrads, 80 graus sota zero, i per tant, està comprovat que pugui resistir, però són difícils.
No, evidentment. Vaig llegir que fins i tot al moment de màxima incidència solar estaven assolint temperatures de menys 25 graus, per tant,
sí.
Això en el millor dels casos, eh?
Sí, i si tot funciona tal com està previst, començarà el seu primer vol, que serà una experiència magnífica, no? Jo ho estic esperant, a partir de l'11 d'abril.
Home, les imatges que poden arribar poden ser força maques, eh?
Sí,
clar, ara ho hem vist tot arran de terra.
Perquè és que, a més, aquest helicòpter pot ser una càmera, no?
Clar.
Filmarà en vídeo. I les dades arribaran aquí a la Terra pues, el dia 12 d'abril, no?
Bueno, el dia que t'ho posin, Ramon, ja et veig amb crispetes i tot, eh?
Sí.
Ara, fora bromes, eh? És a dir, les imatges que tenim de mar, la majoria són arran de terra, dels rovers que volten per allí, una imatge aèria d'un dispositiu com un helicòpter ens pot donar molts metres de visió i agafar molta més perspectiva de tota l'orografia del planeta. Pot estar força interessant.
Sí, però ara, clar, lo que s'interessa, no, més que això que dius, lo que interessa molt és veure com vola, no?
Clar.
I si pot volar.
Clar.
De cara a missions futures,
clar,
no? Per
clar,
tant,
clar.
S'elevarà només 5 o 6 o 10 metres, com a molt, Només per veure com vola, com va d'un lloc cap a l'altre, per tant, no farà recorreguts de quilòmetres, no?
Clar.
Sinó només, si pot volar, després el tornaran a baixar, tornarà a fer un vol d'uns quants segons, tornarà a baixar i a veure el comportament quin és, no?
Uh-huh.
Tot això per provar, doncs, tecnologies per a futurs vehicles voladors que vagin a mar, no? I, en definitiva, Ricard, tot això es fa a la llarga, la idea és colonitzar Mar, no?
Sí, sí,
allà persones, astronautes, després tindre habitacles per poder estar allà pues, un parell d'anys, no? I després ja poder colonitzar més persones doncs el planeta, no?
Clar, ja ho hem explicat, ja ho has explicat, de fet, Ramon, moltes vegades, que diu, és que hi ha una fascinació en Mart. Bueno, bé, Mart, dels dos planetes que tenim més propers, és el que reuneix més condicions, o les condicions més favorables, que no idònies, però més favorables, per poder desenvolupar, doncs, com deia ara el Ramon, una colonització, perquè Venus ja sabem que a hores d'ara és intransitable. Venus,
és un infern.
Sí,
és un infern.
Sí. I Mart, doncs al contrari, doncs sembla que s'assembla més a la Terra, tot i que té les seves peculiaritats, i és el que ens cau més a prop, tenint en compte que està molt lluny, però el que ens cau més a prop. De totes
Exacte.
Maneres, la fascinació de Mart, Ramon, arriba des del punt de vista que fins i tot al cinema, si t'hi fixes, podem parlar d'extraterrestres, que serien, anava a dir persones, bueno, persones o éssers de fora de la Terra, que és el que vol dir la paraula extraterrestre, de fora de la Terra, però moltes vegades al cinema s'ha recorrit al mot marcians, i marcians sí que fa, sí que vol dir éssers de Mart. O sigui que la fascinació en Mart ve de lluny, eh?
Ve de lluny, però té una base, no? Perquè diguem marcians i no diguem venusians, no?
Clar.
Per exemple, utopirians, no? Per tant, tot això té una història, no? I és molt xula aquesta història. Una d'elles és de que uns astrònoms
sí.
van veure unes línies amb els seus rudimentaris telescopis sobre la superfície del planeta Roig, no? de Mart. I això va passar el 1877, no? Concretament, l'astrònom que portava aquest tema és un astrònom italià, Schiaparelli, s'anomenava així, i observava aquestes línies i li va donar noms de com a noms canals, Canals perquè eren unes línies rectilínies, no? I aleshores, durant, bueno, pues, uns quants anys després, ja, això, aquests canals se van confondre per un astrònom ja de nord-americà que es diu Percival Lowell, no? Sobre ja estic parlant del 1895 fins al 1900...
Fa més de 100 anys,
no? Sí, al 1907 o 8, aquest astrònom va arribar a la conclusió de que aquests canals havien estat construïts per sers intel·ligents, no?
Caram.
Per portar aigua des dels casquets polars doncs, fins a les zones més desèrtiques, no? Clar, això es va començar a publicar per tot arreu i aleshores, bueno, se pensava, en fi, a nivell mundial, es pensava que a Mart hi havia pues marcians,
Ja, clar.
Després ja es van modificar els telescopis, no? I es va veure per els astrònoms que aquests canals no existien, no?
De totes maneres, Ramon, hores d'ara, amb el que sabem del planeta, no, ja quasi bé no es pot descartar que hi hagi hagut vida, d'alguna manera. És que quan diem vida sempre ens pensem persones caminant per allí. No, vida d'alguna manera ja no és descartable, no?, que n'hi hagi hagut a Mart.
No, de cap de les formes. Però fixa't sobre el que estàvem parlant abans, ara et diré això, no?, però hi ha una cosa que també afecta per la part que et toca, no?, perquè el 1939 l'Orson Welles, l'autor,
sí,
guionista,
sí,
director,
sí,
no?, de cinema, va retransmetir per ràdio, per la BBC, per la CBS, perdó, un guió de la Guerra dels Mons, d'un novel·lista, no? Un novel·lista anglès, que també es deia Wells, no?
Sí.
Herbert George Wells. I aleshores la va fer tan creïble al radiar-la que el món es va pensar que havia una invasió alienígena, no?
No, és històric,
una invasió marciana,
sí, sí.
Real. I aleshores això va provocar també i va reforçar la idea d'aquesta dels canals que et deia d'abans, perquè la gent se pensava que hi havia ja realment marcians, no? Mm-hmm. Per tant, els marcians venen d'aquestes dues coses, no? Dels canals de Mart i de la Guerra dels Mons que va retransmetre l'Orson Welles.
Mira, jo només et dic una cosa, Ramon. Al principi faria gràcia, però tu ara imagina't que amb un telescopi molt, molt, molt potent un comença a mirar i veiem gent movent-se per allà. Quin mal de cap que ens donaria això, eh?
Sí.
O sigui, quan dic gent vull dir éssers per allí. Ens donaria un mal de cap tremendo, eh? Vull dir, perquè les pel·lícules tot és molt bonic, o no, però la realitat, parlem-ne, que hi hauria unes complicacions interessants. Pues,
sobre el que deies, és possible, bueno, ara marcians no n'hi ha, no?
No els hem vist.
Està clar, no els hem vist, almenys amb dos potetes i dos braços i de color verd, no?
No, això no. És veritat, però, a més, sempre són verds.
Sí, però, exacte, són verds. Però això és el poder de la comunicació, no? Sí. La gent se posa el seu imaginari aquesta idea, no? Però tal com deies, és molt possible que abans hi hagués vida, que aquest fos pues vida orgànica microbiana,
sí.
No? A Mart, no? I aleshores entre la comunitat científica hi ha una teoria que és molt plausible, i aquesta hipòtesi de que la vida a la Terra s'hagués pogut originar primer a Mart, no?
Imagina't.
Per viatjar després fins aquí, fins al nostre planeta, a bord de meteorits, perquè...
No, Mart... és possible.
Sí, abans a Mart hi havia doncs aigua líquida, una atmosfera adequada, amb unes temperatures més càlides, no?
Sí.
I amb un camp magnètic que els protegia de la radiació, no com ara, no? I per tant, hagués pogut tenir vida orgànica molt abans que la Terra.
O sigui que aquesta hipòtesi, el que diu Ramon, és que podem venir els nostres avantpassats, reitero, no personetes, els nostres avantpassats, molt avantpassats,
sí.
Poden ser d'origen de Mart.
Correcte, els microorganismes...
Això és una teoria,
Sí, clar, hi ha moltes roques que picaven sobre Mart i els saben a l'espai
els cascots, no?
I un d'aquests cascots, o molts d'aquests cascots, portaven microorganismes enganxats, perquè la vida és molt resistent, inclús fora de l'espai, poden viure centenars i milers d'anys, i aquests microorganismes, aquestes roques, al xocar aquí a la Terra, aleshores va començar a anidar la vida, no?
Bueno.
Aleshores, fixa't, s'han trobat 150 roques aquí a la Terra, des de que estudiem això, 150 roques individuals que venen de Mart, concretament sabem de quin cràter venen, un cràter que es diu Mojave, no?
Bueno, és una teoria curiosa, la veritat segur que si no s'ha fet donarà per fer una pel·lícula, però bueno, nosaltres de moment, Ramon, seguirem atents a veure si l'helicòpter de la Perseverance es pot elevar, a veure com ho fa, com nota aquesta atmosfera que hi ha a Mart. Suposo que a part de l'estabilitat i tot plegat també aniran agafant lectures de la densitat segons l'alçada i tot això, i temperatures, etc. I això sí que ho podem hores d'ara medir i interpretar-ho. Ramon Drudis, que com sempre és un plaer parlar amb tu,
Igualment.
Escolta, que tinguis bona setmana i bon mes, i tornem a parlar d'aquí, bueno, al principi ja del mes de maig, a veure si tenim novetats de Marta.
Segur que en tenim, segur.
Cuida't.
I a partir del dia 11, tots atents amb el Ingenuity, que començarà...
L'11 de maig comença?
Sí, a partir de l'11 de maig.
No hem tingut gaire consideració.
No, perdó, d'aquest mes, 11 d'abril.
Anava a dir, perquè si comença l'11 de maig no hem tingut consideració que és festa a Lleida. Llavors no pot ser.
No, 11, el dia 11, d'aquí pocs dies.
Pues no res, d'aquí dos dies.
I pensem una mica en això perquè és una teoria molt bona aquesta.
Bueno.
I a més, molt possible, no?, de que nosaltres fóssim els descendents dels marcians,
ja.
Abans que terrestres.
Bueno. Bueno, va, pues venga, un altre per xarni. Escolta, el Ramon Drudis, busqueu-lo a les xarxes socials com totastronomia.com i també com a Ramon Drudis, que és força actiu, és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica, que per cert, ara deus de trobar en falta les visites a les escoles, Ramon, que sé que t'agradava molt.
Sí, això ho trobo a faltar perquè sí, m'ensenyen moltes coses els nens de primària.
El Ramon sempre m'ha dit, aprenc més jo que els explico amb ells.
Sí, a les preguntes, fan unes preguntes fantàstiques.
És curiós. Ramon, cuida't força, una abraçada.
Igualment, una abraçada per tu, per tots els escoltants i molta salut per tothom.
És la 1 a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La confusión sobre la vacuna de AstraZeneca suma hoy un nuevo capítulo. Es la decisión de Francia de completar la pauta a los menores de 55 años que han recibido la primera dosis con la inyección de otra marca, bien de Pfizer o de Moderna, que son las dos autorizadas ahora mismo. De momento en España no se ha tomado ninguna decisión en este sentido y los científicos consultados por COPE coinciden en que los ensayos no han profundizado en la mezcla de vacunas. Es una situación que genera desconcierto y que aumenta los temores en los que tenían dudas sobre si vacunarse o no con AstraZeneca. Álvaro Coutelén.
El asunto, Antonio, ha sido muy tajante. El coordinador COVID de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, asegura que esa confusión de estos últimos días con la vacuna de AstraZeneca y los constantes cambios de criterio por parte de Sanidad con las franjas de edad que la pueden recibir ha tenido una consecuencia directa en esta región. Disminuye el número de personas que van a ponerse esta vacuna y da datos.
Al día anterior de producir este estado de confusión con las recomendaciones, el porcentaje de gente que rechazaba la vacuna estaba en torno a un 2-3%. Así que tú fíjate lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que el rechazo sea en torno a un 60-70%.
También pone un ejemplo concreto. Ayer jueves estaban citadas en Madrid 29.000 personas para ponerse en los centros que ponen AstraZeneca esta vacuna. Solo se presentaron 10.800, el 37% de los que tenían que acudir. Y este viernes hay 32.000 personas citadas en Madrid, solo han confirmado que van a vacunarse con AstraZeneca, 15.000.
Por primera vez, el Reino Unido insinúa que los británicos pueden pensar en vacaciones de verano en el extranjero. Pero han sido unas declaraciones del ministro de Transportes centradas en deseos más que en una realidad. De momento no se sabe ni siquiera a qué países se podría viajar y a cuáles no. Londres, Paloma García Ovejero.
No ha habido ningún anuncio oficial, efectivamente. Están poniendo varias posibilidades encima de la mesa y la palabra que resume la noticia es confusión. Aquí el líder de la oposición acusa al gobierno de embarrar toda la información relativa a los viajes y la frase del día, sí, es la del ministro de Transportes en la tele. Esto.
It's probably the first time that I can come on and say I'm not advising people not to book to go away this summer.
Por primera vez no voy a decirle a la gente que no reserve sus vacaciones en el extranjero este verano. Pero eso sí, al mismo tiempo ha dicho, hasta dentro de 3 semanas por lo menos, no se sabrá ni a dónde, ni cómo, ni cuándo.
Tercer día de la campaña de la declaración de la renta. Durante los dos primeros, Hacienda ha devuelto 68 millones de euros. Marta Ruiz.
Sí, se trata de un 4,8% menos que hace un año. También se han presentado menos declaraciones que hace un año por estas fechas, 1,6 millones, un 2,6% menos, pero hay que tener en cuenta que entonces estábamos confinados. Por tanto, hay que comparar con la campaña de hace 2 años. El importe devuelto es un 61% superior y se han presentado un 38% más de declaraciones. 1,6 millones, como hemos dicho, de las que 1,3 millones han salido a devolver. Sin embargo, esta campaña habrá más declarantes que tengan que ingresar por los 300.000 trabajadores que estuvieron en ERTE que van a tener que hacer la declaración por haber tenido 2 pagadores y haber ingresado al menos 14.000 euros brutos.
Tenemos una última hora que nos llega de Extremadura. Es un cambio de criterio de la Junta Extremeña y esta comunidad va a seguir cerrada perimetralmente al menos durante 14 días más. Por tanto, esta noche decae la norma impuesta por el gobierno con motivo de la Semana Santa. Pero este fin de semana solo estarán abiertos Madrid y Canarias. A partir del lunes también Baleares. Llega el fin de semana del clásico, Luis Munilla.
Antonio, mañana clásico Madrid-Barça a las 9. Cambio de árbitro, por cierto, va a pitar Gil Manzano por lesión de Mateu Laoz. Y noticia en el Barça, Elena Condis.
que acaba de entrar en la lista tras probarse esta mañana por segundo día consecutivo en el entrenamiento. También Sergi Roberto, después de más de 2 meses de baja. Son 23 convocados, solo se quedan fuera los lesionados Neto, Coutinho, Ansu Fati. A partir de la 1:30, rueda de prensa telemática de Koeman.
La noticia: Gerard Piqué entra en la lista del Barça. En el Real Madrid veremos si entra Hazard en la del conjunto blanco y si repite o no repite el 11 de Liverpool. Acaba de empezar la rueda de prensa de Zidane. Ha dicho el técnico francés que pase lo que pase mañana, la Liga no se va a decidir hasta el final. Y sobre Sergio Ramos, que espera que no sea su último clásico y que ojalá se quede en el Real Madrid. Por otro lado, como adelantó anoche el partidazo, la Liga ha confirmado que no tiene pruebas de que hubiera insulto racista de Kala Diakabi. El Cádiz se retira del asunto y el Valencia recuerda que aunque no haya pruebas, no quiere decir que no sucediera. Y hoy será noticia también el debut de Pau Gasol con el Barcelona en la Euroliga.
Gracias, Muni. Tenemos que volver al Reino Unido. Hay noticias de última hora que afecta a la Casa Real Británica, Londres. Paloma García Ovejero.
Ha fallecido el duque de Edimburgo. Acaba de emitir un comunicado el castillo de Windsor. En persona, la reina Isabel II de Inglaterra anuncia con gran dolor que esta mañana ha fallecido el duque de Edimburgo en el castillo de Windsor. Es donde ambos estaban pasando el confinamiento desde hace varios meses. Recordemos que Felipe de Edimburgo iba a cumplir 100 años el próximo 10 de junio. Acababa de salir del hospital. Sabíamos que había sufrido una intervención cardíaca y que sus condiciones de salud eran bastante precarias, pero salió del hospital hace aproximadamente 3 semanas. Se fue al castillo de Windsor y esta mañana, insistimos, comunicación de última hora oficial, en nombre de la reina se anuncia que Felipe de Edimburgo ha fallecido a los 99 años.
Pues esta es la última hora que nos llega desde el Reino Unido. Felipe de Edimburgo, duque de Edimburgo, marido de la reina Isabel II, ha fallecido. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ara mateix ja en tenim 6 minuts i mig per sobre de la 1. Estàs en companyia del migdia de Cope Lleida. Divendres a les portes del cap de setmana, d'un nou cap de setmana, 9 d'abril del 2021, 13 graus a la ciutat de Lleida. Han caigut ja 4 gotes, però res de consideració. Tot i això, s'esperen precipitacions en els propers minuts i hores, que com ja ens ha explicat l'Armando Álvarez, poden ser molt desiguals al llarg de tot el territori. Tot seguit farem una repassada ràpida a la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia i la darrera hora informativa. Parlem amb l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, cel ennuvolat aquest divendres a Lleida, amb precipitacions que aniran avançant del sud al nord conforme avancin les hores. El Pirineu amb una cota de neu localment entre els 1.600 i els 2.000 metres. Pel que fa a les temperatures màximes, avui baixen. Ens quedem amb valors de 15 graus a Tàrrega, els 16 a Lleida i Balaguer, 18 a Viella o els 19 a la Seu d'Urgell. Tot això amb vent que en general bufa fluix. De cara a demà dissabte, començarem el cap de setmana amb intervals de núvols i al final del dia no descartarem a les comarques més occidentals alguna precipitació dèbil. Pel que fa a les temperatures, les mínimes pujaran una miqueta, aquesta propera matinada valors d'entre 2 a 6 graus i les màximes ho faran de forma notable, especialment a les comarques del sud. Arribarem, per exemple, als 18 graus a Viella, 21 a Tàrrega o als 22 a Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell. El vent bufarà fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Busquem aquesta darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Que per cert, com et deia, 13 graus a la ciutat de Lleida, pluja molt feble, molt feble, però s'espera que en aquests propers minuts i hores doncs sigui de manera desigual, però que n'hi hagi arreu del territori, sobretot a la part sud de la província. A hores d'ara hem de dir que veïns del centre històric de Lleida han traslladat a la policia la preocupació per les concentracions de persones al barri. L'associació veïnal Jaume I exigeix que es faci complir la normativa Covid a la plaça del Dipòsit. De fet, ara no et podria dir si ja fa exactament un any, però sí que 10-11 mesos em sona d'haver-ho escoltat i haver-ho explicat, això. i fa menys mesos també, amb el qual plou sobre mullat, no aprenem res i segueix passant exactament el mateix. Tu pots creure o no, però quan t'ensenyen les fotografies de la plaça del Dipòsit, una imatge val més que mil paraules, i la... tenint en compte que aquesta mitjanit ha entrat en vigor, que no pot haver reunions de més de 6 persones tant a l'aire lliure com a recinte tancat, doncs, escolta, les proves estan allí i les conseqüències ho són per tots, perquè si es col·lapsen els hospitals i després tu o qualsevol persona té necessitat, el que sigui, d'anar a l'hospital i està col·lapsat, doncs ho patim tots. Per tant, veurem ja si es soluciona d'una vegada el que està passant al centre històric. De totes maneres, estem a l'abril, encara no ha arribat el gruix de persones temporeres, que ja sabeu que hi ha un tant per cent que acaben doncs, vivint o movent-se pel centre històric. En fi, veurem com evoluciona aquest tema. Estem als primers dies del mes d'abril. A causa de la Covid-19 també i sobretot de les noves restriccions, Fira de Mollerussa ha decidit cancel·lar l'autotrac i també ha dit que es mostren optimistes per celebrar la 148a Fira de Sant Josep, que està prevista el juny, que ja s'havia aplaçat del març fins al juny. Ells hi confien per l'acceleració de la vacunació. No sé si a hores d'ara podem estar massa optimistes amb el tema de la vacunació, tot i que se segueix vacunant, perquè ja van arribar dosis de Pfizer, també de Moderna, i la controvertida AstraZeneca. Ja no sabem si l'hem de posar, si no l'hem de posar i en quina franja d'edat. Ara s'ha tornat a ampliar a la franja de 60-69 anys, però tota la gent de menys de 60 anys que havia rebut la primera dosi, o sigui, bàsicament tots els docents i cossos de seguretat, França, per exemple, ha decidit que la segona dosi serà de Pfizer o Moderna. Aquí a Espanya, de moment, no s'ha decidit res, suposo que serem els darrers en decidir-ho, però que les persones que van rebre, els primers que van rebre la primera dosi d'AstraZeneca, no els hi falta gaire per necessitar ja una segona dosi. Veurem què s'acaba decidint amb aquesta vacuna. A hores d'ara tenim 175 persones hospitalitzades a Lleida. Quan dic a Lleida vull dir tota la demarcació, tota la província. 8 més que ahir han pujat. Es mantenen els crítics a la UCI, que són 39 persones, que és una xifra força alta, i s'han registrat en les darreres 24 hores 206 persones positives per prova PCR a Lleida. El total de casos a la província des de que va començar la pandèmia, des de que es compten, ha superat ja els 40.000. Estem a 40.107 persones positives de Covid-19. El risc de rebrot a la plana de Lleida és de 376, la RT ha baixat a 0,85, a l'Alt Pirineu i Aran és de 329, el risc de rebrot, i la RT ha baixat a 0,87, i a nivell de tot Catalunya estem parlant d'un risc de rebrot de 205 punts i una RT que ha baixat també a 0,88. Fem una pausa i parlem de cinema el divendres de cine amb la Laura González.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
El periódico presenta una col·lecció exclusiva de mocadors Guillermina Baeza. 4 mocadors de mida extra gran amb tactes sedós i estampats de colors per aquesta primavera. Aquest cap de setmana, primer mocador per tan sols 9,95 €. Només amb El Periódico.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Avui és divendres, ja ho saps, i a més, la cartellera de cinema desafiant tota la pandèmia, coronavirus, tancaments, etc, segueix portant-nos estrenes i de cinema i de tot el relacionat amb el cinema. En parlem els divendres al Divendres de Cine amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Què tal? Com estàs?
El divendres, bueno, la nova feina.
També. Sí, sí, sí.
Clar, el cine també és un plan de relax, eh?
També.
També.
Escolta, que estàs veient alguna cosa o no et dona temps aquests
doncs,
dies?
Sí, perquè d'alguna manera pues, necessites desconnectar, no? I l'audiovisual sempre és una manera de dir...
A veure què estàs veient. A veure.
Bueno, hi ha una cosa que és inconfessable i no la confessaré de moment, igual quan l'acabi, sí?
O sigui, quan treguis les teves memòries amb llibre, llavors ho trobarem allí, no?
No, te faré tota una dissertació, perquè estic reflexiva sobre el tema. I també estic veient de Hierro, la sèrie aquesta que està ambientada a la isla del Hierro de Canàries i tal, i m'està agradant molt. I estrenes així, doncs estic seguint El Soldado de Invierno i Falcon, que és la sèrie aquesta de la Marvel, de la Disney Plus.
Vale.
Sí.
Molt bé.
I tu, estàs veient alguna cosa?
Jo segueixo amb The Crown a Netflix i ara ja he començat la quarta temporada, que és la darrera que de moment ja, i hi ha aparegut la Gillian Anderson fent de Margaret Thatcher, la dama de Hierro.
I pots evitar pensar en Expediente X quan la veus?
És que jo Expediente X no ho vaig veure, o sigui, ho he de veure per primera vegada. No, o sigui, aviam, sí que sé qui és, però no ho veia, Expediente X, o sigui que la relaciono relativament poc. Però, bueno, de moment us dic, als que us agrada sèries així més transcendentals, relativament lentes, però amb bona fotografia i un bon coixí de banda sonora, amb música així més èpica, moments, i repassar coses més o menys històriques, és una gran sèrie, The Crown. 10 capítols per temporada, que vull dir que és assequible, que no es fa eterna, els capítols són d'una horeta, no arriben. M'està agradant, molt més del que pensava.
Molt bé. Una recomanació, si t'agraden les sèries d'aquest estil, és la pel·lícula Vice, per exemple, que parla sobre Dick Cheney i, bueno, tota aquella època amb Bush. Està molt bé, va ser bastant premiada aquella pel·lícula i potser et pot agradar també.
No, segur.
Aquest aire així de semi-històric.
Segur que sí. Molt bé, ara que ja estem al dia, doncs... Què m'has posat aquí?
Ara t'explico, perquè la música d'avui és música de pel·lícules de Stanley Kubrick.
No, això és que aquí l'home és estrany, està per les bandes sonores,
Doncs bé, a veure, t'explico, perquè enguany, 2021, fa, atenció, 50 anys de l'estrena de La Naranja Mecànica.
50
Com
anys?
Com te quedes?
Home, la veritat és que han vellit bé, però 50 anys és ja una xifra respectable,
Sí, Déu-n'hi-do. Clar, jo ho he mirat, dic, no me lo creo, saps? I sí, efectivament és una pel·lícula de l'any 71. Llavors, ja m'he ficat allí en el mundo Stanley Kubrick, que ja ho saps que som un director que m'agrada... Com t'ho diria? Me fa...
Amor i odio, no?
Sí, perquè hi ha pel·lícules seves que m'encanten. Sí, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, per mi, és història del cine. Així, amb majúscules, no? Llavors, doncs, bueno, hi ha pel·lícules de Kubrick, El Resplandor, també, és història de la meva adolescència, no? Quan comences a mirar pel·lis de terror. I, clar, en aquesta pel·lícula, hijo, fa realment terror, no? Kubrick, que toque per dintre. Bé, jo diria que és un director impactant i així vinc a parlar-te del Festival Impacte. Mira que bé m'ho faig.
Festival Impacte?
Sí.
I on és aquest festival?
Doncs és d'arreu de Catalunya. Es va inaugurar ahir, al Cinema Girona de Barcelona, amb la primera, és un festival que es diu Festival Impacte, que s'ha promogut per l'Associació Impacte i va sobre cinema i drets humans, a Catalunya, i doncs bé, genera debat aquest festival que, parla pues, això, de pel·lícules entorn els drets humans i la justícia global. En aquesta primera edició, que és híbrida, com tots els festivals estan celebrant actualment les seves edicions, no? Des d'ahir fins a l'11 d'abril les projeccions tindran lloc de forma presencial a quatre ciutats catalanes, ¿vale? A Barcelona, al Cinema Girona, a la ciutat de Girona, al Cinema Estrufot, a Lleida, a l'Screenbox Fanàtic i a Sant Feliu de Llobregat, al Cine Baix. ¿Vale? Uh-huh. Aquests quatre cines doncs, tindran aquests quatre dies de festival amb la projecció de 10 curtmetratges, 10 llargmetratges i bueno, debats, cinefòrums, experts, tant online com presencialment, no? I de directors i directores de les pel·lícules. Llavors, a partir del 12 d'abril fins al 25, doncs aquesta programació del festival es traslladarà a Filmin, al catàleg de Filmin, com ja va fer l'Animax en la seva darrera edició dels 25 anys, no? I, bueno, i es podrà accedir a través del web propi del festival i té una programació molt àmplia, no? Hi ha 20 pel·lícules i 20 curtmetratges només al web del festival. Doncs bé, les pel·lícules que es podran veure al Fanàtic són els 10 llargmetratges i us dic els 3 que podreu veure avui.
A veure.
3? 4 podreu veure avui.
4.
Us podeu veure 4. I els altres, doncs, us dic el nom i ja si voleu i esteu interessats, doncs entreu al web del Festival Impacte, que em penso que és festivalimpacte.cat, que ara no ho tinc al cap, però crec que és això. Bueno, o si no, fiqueu al Google, Festival Impacte, ja us surt, ¿vale? Llavors, al Fanàtic, avui podreu veure Dones de Sorra, que és un documental que ens apropa a la dura realitat d'un grup de 300 dones que viuen a Tarrafalla, a l'illa de Santiago, a Cabo Verde. Elles han trobat una via de subsistència clandestina per sobreviure a la pobresa i mantenir a la seva família a partir de l'extracció diària de sorra, de manera totalment manual, a les platges més properes del municipi. Dones de Sorra, ¿vale? Uh-huh. Aquestes pel·lícules es podran veure en versió original, algunes, i algunes... totes en versió original, però algunes són en castellà, i així, doncs, que això. Llavors, també podreu veure avui Canción sin nombre, que està inspirada en fets reals, i és la història de Georgina Condori, que és una dona andina, a la qual li desapareix misteriosament el seu nadó, el seu bebè, tot just després de néixer, no? Llavors està ambientada als anys 80 i la pel·lícula doncs, té lloc en plena crisi econòmica i de l'auge del Sendero Luminoso, el Partit Comunista del Perú. ¿Vale? Aquesta pel·lícula em penso que en vam parlar amb la seva estrena, que em penso que va ser fa 2 anys, o sigui, fa 2 temporades, em penso que en vam parlar d'aquesta pel·lícula en cartellera. Després tindrem Sanguinetti, que és un altre títol que podreu veure avui. Mario Sanguinetti és un home gran de Ciutat de México que rep una visita inesperada després de molts anys. És la seva filla Valentina, que és una periodista xilena que ha estat investigant casos de drets humans sobre la dictadura. Uh-huh. La Valentina descobreix una connexió entre el seu passat, el seu pare i Mèxic. I bueno, aquesta trobada entre pare i filla desencadenarà terribles conseqüències per a tots dos. ¿Vale? I la quarta pel·lícula que podreu veure és un documental que es diu El proxeneta pasó corto mala leche, que està narrat en primera persona i explica la vida laboral del músico, no? Que és un proxeneta que treballa primerament com a porter en un prostíbul amb 17 anys i que acaba treballant amb el tràfic de persones i la trata de blanques, no? Com veieu, són pel·lícules que generen un debat social i que, bueno, estan a l'ordre del dia, no? Amb un munt de casos que surten i, bueno, en fi. Tindreu també les pel·lícules Vent, Hi havia una vegada una casa, Omar i nosaltres, La mala noche, El riu fangós de Bacim i El laberint de les lunes. ¿Vale? Les podeu tafanejar al web del festival.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
Què et sembla?
Déu-n'hi-do. La veritat
és
que...
estrenes, eh?
No, la veritat és que amb l'època que estem vivint, aquests festivals en mode híbrid ajuden més que mai a no estar desconnectat de tota la proposta cinematogràfica, vull dir,
igual que la realitat.
Clar, igual que l'Animax, per exemple, crec que a més és el model híbrid, crec que és un model que segurament seguirà, perquè no sempre als festivals la gent es pot desplaçar i em sembla una bona solució. El qui vulgui anar presencialment, perfecte, i el que no pugui, doncs segueix gaudint del cinema, de la proposta, no?
Aquí t'he de dir una cosa,
què?
Ricard.
Que ja ho sé, que no és el mateix, no és el mateix.
Clar,
ja ho sé.
La pantalla gran d'un cinema...
Però i si no hi pots anar? Doncs mira, tens l'oportunitat, no?
Sí, correcte.
Això deia.
Sí, però que també s'ha d'aplaudir la tasca que fan les sales de cinema.
No, evidentment. No.
I que comporta, no?
I que no me les tanquin, només faltaria.
Clar.
Bueno.
Doncs bé.
Espera.
Thank you.
és la, és una peça clàssica, no?
Sí.
És la de l'alegria.
Sí, no sé si recordes, tu has vist La naranja mecànica.
Sí, però fa molts, molts anys. Ara que he vist que té 50 anys, doncs sí, fa molts anys.
Sí. Bueno, però no la vas veure a la teva...
No, no, no.
No hi eres,
no, bàsicament. No, no, no.
Ara.
No. No.
Sí, ves. Doncs el que t'explicava, Ricard. La naranja mecànica té un fil conductor, que és com una subtrama, no? Que és que el protagonista, doncs, està enamorat de la música de Beethoven. Llavors, això és la... La Oda a l'Alegria,
ah,
de Beethoven, la novena sinfonia, que és una
sinfonia en versió natural. Naranja mecànica.
En versió naranja mecànica, que sona molt anys 70, eh?
Yeah.
I vaya peça de música. Doncs bé, a veure, després les tenim. Bueno, jo sí he de definir...
A veure, comencem. N'hi ha alguna per mi?
Bueno, a veure, quan t'ho expliquis ja...
Vale.
Ja diràs tu, perquè... Ja et dic, si li hagués ficat un títol a les estrenes d'aquesta setmana seria Comèdia Negra.
Ah,
vale?
Bueno.
Perquè ens ho entenguem. Mira, ens n'arriba una que es diu I Care a Lot, que vol dir em preocupo molt, que és una comèdia negra que ens arriba del Regne Unit, vale? Està protagonitzada per la Rosamund Pike, que és la noia aquella que va fer la pel·lícula de Perdida, amb Ben Affleck, no sé si la recordeu, bueno, és una cara del cinema britànic molt coneguda, no?
Uh-huh.
Llavors és una dona que, bueno, que no té escrúpols a l'hora de beneficiar-se dels altres i, bueno, després d'haver-se aprofitat de dotzenes de jubilats com a tutora legal, doncs ella i la seva companya veuen a Jennifer Peterson, que és la nova víctima, ¿vale? Que és com la gallina de los huevos de oro, no? I es pensen que la podran desplomar fàcilment, econòmicament, ¿vale?
Mm.
Llavors, mentre intenten dur a terme el seu pla, els dos protagonistes descobreixen que la senyora Peterson no és el que creien i que els seus actes han entorpit una feina d'un important criminal, ¿vale? O sigui... Negro, negro, negrísimo. Ja des del punt de les dones que està fent el jubilat fins a la jubilada mafiosa que ens farà la vida impossible, no? I Care a Lot. Tindrem també, mira, molta pel·lícula europea. Bueno, diria que quasi tota. Mira, Guerra de Mentiras, que ens arriba d'Alemanya. Què t'explico? Estan buscant, sense èxit, les armes de destrucció massiva d'Iraq, ¿vale? Tornem a l'època aquella de Bush i tot allò. Com a membre d'una missió especial de les Nacions Unides hi ha un expert en armes bioquímiques que és alemany i que està, bueno, obsessionat amb la idea de que Saddam Hussein amagui alguna cosa, ¿vale? Llavors és una mena de comèdia històrica negra sobre el servei d'intel·ligència federal alemany.
Mm-hmm.
Perquè ells van haver de fer una avaluació de si la informació que es donava sobre les armes de destrucció massiva doncs era real o no, i l'operació de Operació Curveball, que bueno, és com una distopia històrica, no sé, una mica així, Guerra de Mentiras d'Alemanya.
Bueno.
Després tindrem una pel·lícula, a veure, aquesta pot sembrar... també generar debat, no? Es diu Otra Ronda i ens arriba de Dinamarca. I va sobre que quatre professors d'institut s'embarquen doncs, en un experiment sociològic en el qual cadascun d'ells haurà de mantenir la taxa d'alcohol al seu cos durant, o sigui, durant el dia i la seva vida diària i intentar demostrar d'aquesta manera que poden millorar en tots els aspectes de la seva vida si es mantenen borratxos tot el dia.
Vaja.
Però espera, perquè la pel·lícula, o sigui, pot semblar pues, això, no? O sigui, un restacón en Las Vegas, doncs pues no, Ricard.
No.
Res més allunyat. O sigui, l'estudi sociològic és un cant a la vida i a l'alegria i al gaudí, saps? En realitat.
Però a veure, l'objectiu és millorar en tots els aspectes de la seva vida.
I sí, creuen que...
Demostrar,
quan tenen borratxos... Pues, estaran empoderats, pues, allò que et dona el puntillo, no?
Claro, sí.
Saps? Intenten doncs, mantenir el puntillo i a veure què tal, no? Però, bueno, clar, això pot portar conseqüències molt xules.
Home, espero que... Espero que acabi, que acabi malament la pel·lícula, perquè si ha de ser un exemple això, malament anem.
No, però és una pel·lícula europea de Dinamarca, o sigui, ja saps la perspectiva, no us ho mostraran com els americans.
No. Bueno.
Però bueno, no deixa de ser una comèdia negra, saps? Un tema
vale.
Així una mica controvertit, no? Explicat en forma de risa.
Ja.
També hi ha la comèdia negra Made in Spain, que, bueno, Made in Spain és una pel·lícula gallega, en què es diu Cunyados. Vale, Eduardo i el seu cunyat doncs acaben de posar la pota en un dels seus negocis i necessiten diners, molts diners. ¿vale? Hauran de trobar una solució i decideixen segrestar al Modesto, que és el cunyat de l'Alicia Mora, que és una empresària que es va enganyar i els va deixar tirats. Només hi ha un petit problema, és que l'Alicia no pensa pagar ni un euro pel seu cunyat. Sí, comèdia negra, no? No obstant això, doncs el Modesto fa un nou plan en el que els dos cunyats entre ells, l'Eduardo protagonista i el seu cunyat, doncs pues podran salvar el celler familiar. Els tres cunyados, bueno, els tenen tots per fracassar.
Massa cunyats, eh? Massa cunyats, aquesta. O sigui, el títol ja veig que és acertadíssim.
Sí,
molt cunyat en aquesta pel·lícula.
Tres cunyats, bueno, igual algun més ja, no. Hasta aquí puedo leer,
vale.
Bueno, sembla molt divertida,
vale.
A ver, i ara a partir d'aquí pel·lícules, bueno, una pel·lícula que és molt rareta, ¿vale? Tyler, es diu El Núvol i la tindrem al Funàtic, i bueno, va sobre que la Virginie doncs, li resulta molt difícil conciliar la seva vida d'agricultora amb la de mare soltera, no? Llavors, perquè la seva família segueixi avançant i evitar la fallida de la seva granja, doncs es lliura en cos i ànima a la crisi de llagostes comestibles.
Mare.
Vale.
Bueno, tot és negoci.
Rara. I a part està protagonitzada d'una actriu que té una cara així estranya, també, que surt a la sèrie aquesta de Zone Blanche, que és una sèrie francesa de Netflix. I, bueno, en fi, rara, no sé. Yeah. No sabia com definir-la. Perquè jo digui rara...
Sí. Sí.
Però a mi les pel·lis rares me criden, ja ho saps.
Ja, sí, també ho sabem.
I no sé què anar a veure i decideixo la pel·lis rara.
Vale.
Me deixo allí seduir. I bé, després ens arriba també una altra estrena des de Rússia, que es diu 101, i està basada en la biografia de Natalia Molchanova, que és campiona mundial de busseig lliure i d'apnea, i en el seu intent de superar els límits de l'impossible, aconseguir per primera vegada els 101 metres de profunditat en descens lliure.
Déu-n'hi-do.
Vale? Sí, un biopic així rus. I fins aquí també les estrenes de la setmana.
Bueno, és una cartellera estranya, eh?
No, és jo et dic, titular, comèdia negra.
Estranya. És estranya.
Després tenim el Festival Impacte, que és molt interessant, eh?
La factoria Hollywood està al ralentí, no? O sigui, estan a baixa velocitat. No, no surt gaire cosa dels Estats Units.
Pues no sabria què dir-te. No sé.
Home,
si...
no recordo jo un divendres en el que no hi hagués res de Hollywood, per exemple.
Ja, pues no sé, la veritat, no, però durant aquest últim any la cartellera ha sigut molt altíssima.
Que sí, però...
Molt europeu...
Jo crec que han aixecat una mica el peu, que és normal, sí. Per la situació general de pandèmia i tota la història,
Bueno, però... i també perquè tenen un altre tipus d'indústria cinematogràfica, allí tot el sector privat, les majors manen, les
tendències...
Pues ara les tendències estan online.
Sí, no, que sí.
Està traient coses, i ara, per exemple, aquesta setmana va sortir el tràiler de Loki, que també és un altre tràiler de la Marvel, vull dir, n'acaben una i comencen una altra.
Ja.
Està bueno. un fire a les plataformes.
Pues nada, si vas a veure alguna cosa de la cartellera d'avui, m'ho expliques la setmana vinent. A veure
si no estic molt cansada.
A veure quina cara fas. Laura González, com sempre, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descansa a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta al padre. Niño, sigue tocando. Si es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
Qué maravilla.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en Cope.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Bertie te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Bertie.es, tu aseguradora digital.
Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Elige neumáticos Michelin para turismo o moto hasta el 17 de abril y llévate hasta 80 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Cuando se está así de bien en casa, el planeta está así de bien. Llega la aerotermia de Panasonic. El sistema sostenible de calefacción, refrigeración y agua caliente para tu hogar que te permite ahorrar. Aquarea de Panasonic. Tu hogar a gusto. El planeta también.
Llega el calor y vuelve la quincena del aire acondicionado a El Corte Inglés con un 20% de descuento en todas las marcas.
Como en los equipos Midea, con los que podrás ahorrar en tu factura de la luz.
Además te lo instalan en 48 horas.
Hasta el 21 de abril vuelve la quincena del aire acondicionado en Hipercor y El Corte Inglés con un 20% en tienda, web y app. Consulta condiciones.
Y respira.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Sapa que marxem ja cap a les 2 de la tarda, ens falten 25 minuts encara, amb un dia nuvolat, amb pluja, feble, però pluja, i aquestes temperatures ajustades de 13 graus amb una previsió per demà dissabte, en la que tot sembla indicar que lluirà el sol i que diumenge hi tornarem, amb núvols i amb pluges, i que, de fet, la previsió a mig termini per la setmana vinent, com que és tan variada, l'Armando ja ens ha explicat que mira, no s'han volgut mullar i ens han dit, mira, farà el temps que normalment fa a la segona setmana del mes d'abril. Ja està, ni més ni menys. En fi, ja sabeu que estem a la primavera i que, per tant, ha de fer de tot. Vent, pluja, sol, fred, calor, és el que hi ha. En fi, l'Espai Groc, va, que sembla aquí el meteoròleg. Deixeu-me que saludi a la presidenta, anava a dir, a la directora del CaixaForum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
La presidenta, no, és la directora. És que al final ja entre una cosa i l'altra és un problema, però vaja. També està amb nosaltres la directora, anava a dir presidenta també, mira, no sé per què ara m'ha vingut al cap això del president, la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia. Puri, no t'escolto. Va, que
me penso llavis. Que no li funcioni.
No. Puri Terrado, no ho tens en silenci, però no t'escoltem. Llavors, normalment, com a bon informàtic, et dic que la gran solució és desconnectar i tornar a connectar. És com reiniciar un ordinador. Sempre funciona, això. És així. Deixeu-me que saludi. Ens l'havia de presentar la Puri, però és igual. Que fa molt temps que no el veia i que no parlava amb ell. Jaume Piqué, què tal? Bon dia.
Què tal? Bones, em sents?
Sí, senyor. Com estàs, Jaume?
Ara.
Bé, aquí, hidratant-me. Porto ara 4 hores i mitja tocant la bateria, ah, en directe per Twitch.
Veus?
I res, ara aquí l'entrevista tot directe.
Perfecte. Vale. Què tal això del Twitch, per cert?
Què dius?
Què tal això del Twitch?
Bé, molt bé, de moment bé. Porto uns quants mesos tocant cada matí. I de moment bé, força gent i bé.
Doncs es connecta gent i et parlen i què, de tot el món o què?
Sí, sí, gent de tot el món. Avui, per exemple, he tingut el primer de Costa Rica, que encara no hi he tingut mai cap de Costa Rica.
Mira.
Però sí, gent de tot el món demana els temes que volen que toqui i jo toco els temes amb la bateria i això. I...
Que bo. Bueno, això de Twitch, sí, sí. Per si no ho sabeu, és una altra xarxa social, una plataforma de vídeo per fer directes. És a dir, no, és com està la tele, però en directe. I a més tens la interacció amb la gent que es connecte, que bueno, tenen un xat i poden anar allí escrivint. A veure, Puri Terrado, què tal? Bon dia.
Ara tinc la veu.
Has fet algun Twitch alguna vegada?
Doncs no.
No?
Jo és que amb la tecnologia em faig com una mica de mal, la veritat.
Bueno,
ja ho veieu, no em funciona ni el micro,
imagina't. Això. Escolta, que també tenim aquí avui a la Roser Plasencia. Roser, què tal? Bon dia.
Hola Ricard.
Com estàs, Roser?
Bé, aquí enfeinats, preparant que la setmana que ve tenim actuacions
bueno,
d'auditori.
Fas Twitch, tu també o no?
No, jo tinc coses a YouTube. Les
tinc
tots.
Bueno.
Fa un lloc o altre.
Maribel, Twitch, YouTube... Tens alguna xarxa social?
Sí. I tant, estic a les xarxes socials, però no, aquestes que ens presentes no les utilitzades encara.
Aviam, no us enrigueu de la pregunta, perquè jo recordo la Marta Salla, que ha estat amb nosaltres molts anys, que jo recordo que un any va dir, bueno, mira, prou, m'esborro les xarxes socials, i es va donar de baixa el Twitter, l'Instagram, i prou, i s'ha acabat les xarxes socials, ja no en volia més. Per tant, vull dir, hi ha gent que s'hi apunta i hi ha gent que ho prova i marxa, i ja sent que ja ni ho prova. En fi, Puri Terrado, a veure, què m'has d'explicar? Teniu un munt de coses.
Doncs sí, avui tenim l'Antoni Tolmos amb Boleros i Cançons d'Amor, que sí. Ja en vam parlar la setmana passada. I, bueno, potser primer que començar dient que tenim un tema important, que és el confinament comarcal.
Sí, sí.
Amb la qual tenim públic que és de pobles de fora del Segrià i que en aquest cas, si algú necessita que no pot venir, doncs els hi retornem l'entrada.
Clar, recordo que el Procicat ha dit que tenir una entrada d'un espectacle no serveix com a excusa per trencar el confinament.
No serveix. I per tant, doncs nosaltres en aquest sentit estem liats tot el dematí i ahir també retornant entrades que és, sobretot en el tema del Rèquiem doncs estem revenent, o sigui que les estem recol·locant a públic que no tenia lloc.
Sí, perquè a més estava exhaurit el dia 11, el diumenge també teniu les entrades exhaurides pel Rèquiem de Mozart.
Sí.
Però clar, es pot donar el cas que alguna d'aquestes entrades no pugui venir, l'estigui retornant, i estigueu atents a la temporada Lleida.cat perquè pot aparèixer algun seient en verd i per tant ser disponible.
Sí, jo aquest matí, per exemple, ha trucat senyors que deien que volien entrades i els he pres el nom i el telèfon i els hem dit que els avisarem.
Quines mogudes. Jo no us envejo, o sigui, fa un any que no us envejo res a la gent que organitzeu espectacles, perquè és que a més teniu moltes ganes d'organitzar, organitzeu moltes coses, però clar, és que això de les normes que vagin canviant en 15 dies és un problema tan gran. Que fins que no t'hi dediques no ho veus.
No, fa dos dies, està canviat. I llavors, però clar, també dius, necessites recaptar perquè tenim un aforament d'un 50%,
clar.
Amb la qual el nostre interès és poder parlar amb tothom, el qui no pot venir i el qui vol venir,
clar.
Per poder conjugar les dues situacions.
No, està clar. Escolta, ara que veig, la setmana vinent, el dia 16, hi ha Sopa de Cabra a la Llotja.
Sí,
bueno, en principi és un concert que tira en van... Per la gent de la comarca.
Sí, espero que sí, però clar, tornem a... És que Sopa de Cabra ha coincidit cada vegada en confinaments.
Sí.
Ja, és terrible, no?
O sigui, és la segona vegada o tercera, no?, que canvien de data.
Sí. Llavors no sé com acabarà exactament,
Escolta, Puri, explica'm, els convidats que em portes avui, perquè jo els conec, doncs... però els conec de l'escena lleidatana i perquè ens coneixem fora de càmeres, però explica'm.
Doncs mira, amb ells estem treballant espectacles escolars i que també els fem com a familiars, i aquest és un espectacle que hem programat l'any passat. És un espectacle que jo el trobo d'una dolçor extraordinària, i tant l'actriu com els músics, doncs s'estableix una complicitat màgica, no? És un concert familiar també, I llavors durant la setmana fem la producció per a les escoles i el dissabte doncs el tindrem per a les famílies.
Clar.
I és pels més petits de la casa.
Estem parlant d'un bosc de sons.
Un bosc de sons.
Que ho tindreu a la sala 1 de l'auditori el dissabte dia 17, o sigui, no demà, la setmana vinent, ja ho diem amb temps, perquè l'aforament, com que és inferior, és limitat, que pugueu comprar les entrades, a 6:45 de la tarda. Clar, llavors entenc que el Jaume també hi surt, no?
Sí, el Jaume està de percussionista, també.
Deixeu-me que faci un incís ràpid, perquè, Jaume, ara mateix no me'n recordo. La banda és la banda Retocada.
Retocada.
El Jaume Piqué, si aneu a les... Ara em ve el cap, jo què sé, la cavalcada de Reis Max, no la d'aquest any, perquè va ser així, però a les cavalcades de Reis Max veureu que passa una banda de percussió. Bueno, no, com li diríem, sí, sí. Jaume?
Bueno, és una banda de percussió que intentem fer normalment música brasilera i també és percussió i ball. També tenim gent que balla i fem les dues coses, els balls típics i la música típica.
Que n'hi ha un munt, passen allí, són un munt. Doncs el que va davant de tot, o sigui, el director, el jefe, el que va allí davant de tot, sol, és el Jaume Piqué. Ho dic perquè si us en recordeu li poseu cara. Bueno, un bosc de sons. Escolta, d'on surt aquesta idea? Bueno, us ho pregunto als dos.
Bueno, mira, doncs nosaltres fem moltes coses a l'auditori, fem audicions escolars per als nens i nenes de... Bueno, venen de tot el Segrià, no, Purí?
Sí,
o de tota
sí.
La província, potser.
Sí, de la província.
I han de ser espectacles educatius per a... sobre música, o que parlin de música, o que hi surtin instruments i que els nens apreguin coses sobre la música. I ja fa molts anys que ho fem i la Purí ens va proposar fer-ne un per a l'etapa d'infantil, que és el bosc de sons, que inclou cançons tradicionals infantils que tots els nens coneixen i els hi fa molta il·lusió perquè poden cantar amb nosaltres i participar molt, però a part doncs, hi ha la més a més que hi ha el Jaume fent la percussió i al Jaume li agraden molt els instruments de tot el món i té instruments molt especials que normalment no veiem i també tenim amb nosaltres la Berta Puig de Massa que toca l'arpa i que també és un instrument que no veiem gaire sovint. Llavors fem aquesta combinació entre arpa i percussió i jo doncs explico el conte, canto les cançons, faig participar al públic i aquest any també fem el familiar, ja l'havíem de fer l'any passat però també el vam haver de cancel·lar perquè era la setmana després que va començar el confinament, així que tenim moltes ganes perquè portem molt temps treballant en això.
Un bosc de sons, això és dissabte de la setmana vinent, el 17 d'abril a la sala 1 de l'auditori, que és un luxe, a 6:45 de la tarda. Jaume, escolta, quins són aquests instruments que vas recopilant per tot el món i que alguns els ensenyes aquí a l'espectacle? Per exemple, jo et veig aquí amb una foto amb un que no identifico.
És un udu, Jaume.
El udu és una, bueno, és un instrument que ja no és que sigui d'un lloc en particular, sinó que és un instrument que es tocava molt antigament. De fet, a la península Ibèrica també es tocava, se li deia la tinaja, i es tocava a l'Àfrica, que no deixa de ser com un gerro de ceràmica que, a part del forat de dalt, té un forat en un dels laterals i això et permet fer diferents notes i es toca aquesta...
Uh-huh.
No sé si es diu tinalla en català, no ho sé. S'ha quedat el nom així africà.
Sí, és com un gerro, no?
Sí.
Com un gerro, sí. Uh-huh. I després toquem, jo què sé, el bombo legüero, que és un instrument de la Patagònia argentina... Toquem també tambors peruans, toquem tambors brasilers, tocarem coses també, alguna cosa gallega, instruments que són de Galícia, no ho sé ara del cap. Això,
moltes coses. Africans.
És que no ho sé, són un munt de catxarrets petits.
Arriba a l'auditori i desembarque. I comença a fer un escampai d'instruments de lo més divertits, no? I els nens també els agrada molt visualment perquè, clar, són moltíssims els estris que hi posa allí. Normalment és una audició que fèiem a la sala petita, però, clar, amb tots els temes de distàncies i d'aforament, doncs l'hem hagut de traslladar a la sala gran i d'alguna manera serà una experiència nova perquè potser no sé si costarà una mica més crear la complicitat amb els nanos, no? Però estic segura de que el Jaume ja se ho ha barrinat per a que això se resolgui.
Clar, han fet alguns canvis.
La que barrina més de tots a l'espectacle és la Roser. La Roser és la directora, és la que fa els guions, és la que pensa la dramatúrgia, és la que pensa els vestuaris, és la jefa. La jefa és la Roser. Llavors, jo m'encarrego més de la part de percussió, la part tècnica també, al fer-ho a la sala gran, hem canviat també la part d'il·luminació una mica, que serà diferent. Aprofitarem l'espai per a que una cosa que estava pensada per fer-la en un lloc petit i com si fos màgia de prop, era una mica màgia de prop, tot era petitet i es veia, hem canviat coses perquè es veguin més grans i després també hem canviat coses, la Rosa diu que refer també el guió perquè aquesta obra la vam fer fa 3 anys i la canalla pujava a l'escenari, hi havia parts de l'actuació on la canalla interactuava pujant a l'escenari i fent coses. Ara amb tot el tema de del distanciament, sí, doncs hem readaptat l'espectacle perquè ningú pugi a l'escenari.
Per cert, Jaume, clar, tu t'encarregues de la part tècnica, no és una cosa que et vingui de nou, vull dir, això de la taula de so, la llum, no?
No, de fet aquest espectacle és com a l'home multimèdia, perquè el que he fet al final, he après a fer anar un tipus de programa on des de l'escenari amb un ordinador controles l'àudio, la il·luminació, el vídeo, tot ho tens programat i mentre toco vaig disparant les llums, canvio les llums i faig totes aquestes coses.
Ho fas molt bé, Jaume.
D'aquí quatre dies es farà amb la veu això. No, deia això, expliquem-ho, perquè el Jaume Piqué durant molts anys, no sé, bueno, clar, ara no sé si encara, però durant molts, molts anys has estat encarregat a gires de grans artistes de tota la part tècnica dels espectacles, eh? Però has estat amb gent molt famosa i molt important, eh?
Home,
sí,
i
sí,
tant.
Sí, sí. I però tant, bueno, ara estem la parats cantant, esperant, no?
Sí. La cantant, el dia que em va parlar de... Com se deia, Jaume?
Qui?
La cantant aquella que va anar als Estats Units.
Ah, la Rosalía.
La Rosalía. Estem amb la Rosalía. Com ho dice?
No, és que el Jaume ho porta bé, això no ho explica, però ell deu tenir un àlbum de fotos que tal, Déu-n'hi-do. Bueno, escolteu, que això té molt bona pinta, molt bona pinta. És un bosc de sons, un bosc de sons. És dissabte vinent, dia 17, a 6:45 de la tarda, per famílies. La canalla s'ho passarà en gran, segur, eh? I a més això de descobrir i veure en acció instruments d'aquests que moltes vegades només has vist a les pel·lícules o a la tele també té gràcia. La Rosó deia al principi, l'arpa, per exemple, és un d'aquells instruments que, home, els que tenim certa edat, doncs ens en recordem dels germans Marx o alguna altra història, però rarament l'hem vist gaire més, l'arpa. O sigui, sabem què és, però veure-la en directe no hi té la seva gràcia. I qui diu aquest diu tots els que ens ha explicat el Jaume de percussió. Per tant, és una... A més, escolta, que estem farts ja de tanta història. Sortir en família a veure un espectacle pot ser també molt liberador, eh? Per tant, pot estar força maco, això. Roser, Jaume, escolta, que ha estat un plaer veure-us, jo us veig, la gent us està escoltant, però ha estat un plaer veure-us, eh?
Igualment, Ricard, moltes gràcies.
Us conserveu molt bé, eh?
Merci.
Gràcies per estar amb nosaltres. Marxem ara cap al Caixa Fòrum. Maribel Tost, perquè vosaltres també teniu preparades unes activitats de cara al cap de setmana, començant per demà dissabte, també pensant amb els petits, que porten per títol Nanoarts.
Així és, així és. Demà torna a Caixa Fòrum Lleida una nova edició del festival Nanoarts. Val a dir que és un festival que no estrenem demà, sinó que és la tercera edició i que havíem dut a terme doncs, els altres anys. No? Però l'edició doncs, de demà té unes peculiaritats determinades, adaptades doncs, amb aquests temps de pandèmia que malauradament doncs, estem vivint. No? I de cara doncs, a demà, dia 10 d'abril i el dia 17 d'abril, hem preparat doncs, un ventall ampli doncs, d'activitats, és a dir, dos dissabtes plens de tallers i plens de projeccions per al públic familiar. No? Mm-hmm. Llavors comencem doncs, demà dissabte 10 d'abril, que oferim doncs, al públic el taller Escolta, en el qual doncs, la pintora i l'artista doncs, Sandra Partera i els artistes sonors Cristina Checa i Eloi Cavaller treballaran per crear doncs, una partitura gràfica. Aquest taller doncs, nosaltres l'oferirem doncs, demà a les 11 del matí, a les 12, a la 1, a les 2 i també doncs, a la tarda, a 3:45, 4:45, 6:15 i 7:15. I també en aquests horaris, en un altre espai del Caixa Fòrum, doncs replicarem un altre espectacle, perdó, un altre taller que porta per títol El bosc del silenci. En aquesta ocasió, doncs, Darío Ceruto, que és un arquitecte del paper, el plec i el tall, proposarà, ens proposarà la creació doncs, d'un bosc de paper, no? Uh-huh. I val a dir que aquests dos tallers són dues activitats que durem a terme doncs, durant tot el dia de demà al Caixa Fòrum Lleida. Com et deia, doncs començarem, són uns tallers que tenen una durada d'uns 45 minuts. L'entrada a les diverses activitats és totalment doncs, controlada, amb un aforament totalment doncs, limitat. I, a més, combinarem doncs, aquests dos tallers amb una projecció que tindrà lloc doncs, a l'auditori de Caixa Fòrum Lleida, no? Que porta per títol Ajo, animacions molt xeques. Molt. I bé, és la proposta que nosaltres doncs, per demà dissabte 10 d'abril tenim plantejada doncs, per als més petits. I si em permets, Ricard, sí que les persones que estiguin interessades doncs, en venir doncs, en aquesta, de participar en aquestes activitats que hem preparat per demà, que s'afanyin perquè sí, les sí, entrades... Sí, sí. Com dèiem, són molt limitades. Clar. I bé, portem doncs, afortunadament...
No, escolteu, si l'agenda us ho permet i ja sabeu que hi voleu anar, ara mateix. No tanqueu la ràdio, però ara mateix ja cliqueu i a reservar les entrades. Nano Arsa, que això en tornarem a parlar la setmana vinent, perquè dissabte sí. De la setmana vinent torna a haver propostes.
Sí, oferirem doncs, aquest nou festival... però amb noves activitats, uh-huh. Amb nous tallers i amb noves projeccions. I bé, doncs, al llarg de la setmana, si em permets...
Sí. El dimarts tens una conferència que m'interessa força.
Sí, l'arribada a la Lluna. Es tracta, doncs, d'una conferència paral·lela a l'exposició Apolo 11, l'arribada, doncs, de l'home a la Lluna. El dimecres tenim, doncs, una conferència que està dedicada a la representació, a les representacions de l'humà, i dijous tindrem l'escriptor Martí Gironell, aquí a Caixa Fòrum Lleida.
Molt bé, gràcies, Maribel.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Va, que estem a punt d'arribar a les dues. Deixeu-me que saludi també la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com estàs, Antònia?
Bé, molt sí. Bé. Enfeinats, però bé.
Bueno, ja saps que ja no et pot tornar a venir gent de fora del Segrià, però bueno... què ens expliques de la biblioteca?
Mira, de la biblioteca us explico això, que en principi nosaltres seguim amb totes les mesures que tenim fins ara, o sigui, tot el tema del préstec, de l'accés a la biblioteca, de consultes i tot segueix igual. Activitats les estem fent amb molta prudència perquè, bueno, tenim moltes restriccions i a més pensem que no és un moment com per a posar molta gent junta. I pensem que per seguretat és millor no fer-ho. I llavors, seguint en la línia del que fèiem d'aquestes activitats de tipus híbrid, aquest mes tornem a oferir el documental del mes, que es diu OC Economia, que tant es pot fer per visualitzar-lo des de casa, o sigui, amb accés en remot, o venir aquí a la biblioteca en presencial. En els dos casos, la gent s'ha d'apuntar, tant per fer reserva de plaça a la biblioteca com per fer reserva per internet. Li enviem, al moment que faci reserva per internet, li enviem un codi amb el qual des de casa pot veure aquest documental de Carmen Grossman, que a més és un documental molt interessant, que fa reflexionar una mica sobre les tàctiques i trampes una mica del capitalisme que està portant aquestes grans diferències socials que estem visquent en aquest moment.
Bueno, això és una cosa que ens hi hem d'acostumar, jo crec que això ja ens hi haurem d'acostumar. Ens hem de registrar els llocs per anar-hi, encara que sigui gratuït, per controlar l'aforament. És una cosa que també fan molt bé al CaixaForum. La seva exposició és gratuïta i de lliure accés, però no ens podem permetre posar de cop 50 persones amb 4 metres quadrats. Per tant, a la seva plana web us registreu, aneu-la a veure, que val molt la pena. Jo encara he de fer, Maribel, una visita a fons, però us podeu apuntar tantes vegades com us faci falta. Per franges horàries és gratuït i tens la seguretat com a usuari, ja us ho dic, o usuària, que quan tu hi aniràs l'aforament està controlat i està limitat, i això jo crec que val molt la pena. Per tant, això ho fan a la biblioteca, al CaixaForum, a l'auditori, a tot arreu, i això és una cosa que ens hi podem acostumar.
Nosaltres, per exemple, només una cosa, Ricard, el dia 14 tenim la presentació del llibre d'Antonieta Germé, que es diu Carrer Galera 5, una novel·la, i també és una novel·la que fa una presentació que fem amb cita prèvia, amb un aforament molt limitat, i bé, aquest any tot el que és editorials, llibreries i tot també s'estan reinventant, i per tant moltes presentacions es faran diverses vegades.
No, hem d'estirar la videoconferència, mira, això serà així aquest any. Antònia Capdevila, Maribel Tost i Puri Terrado, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies igualment.
Gràcies.
I nosaltres ja ens plantem a les dues. Recorda que encara que siguem les restriccions i tot plegat, la distància, mascareta i tot això que ja ho saps, per estalviar-nos problemes, que t'expliquen cada història que després de gent que no s'ho pensava i han acabat a l'hospital. Acaba de passar bon cap de setmana. Dilluns a les 12:20.